Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 7 de novembre de 2011. Avui, a 3:15 de la nit, curiosa hora, començarà el cara a cara entre Alfredo Pérez Rubalcaba i Mariano Rajoy, enmig de la campanya, en els primers dies de la campanya per a la petició del vot de cara a les eleccions del 20 de novembre. Gairebé totes les televisions de l'Estat oferiran en directe el debat. Ahir, en la jornada de campanya, els socialistes van tornar a recórrer Felipe González i els populars van posar a Badalona el model de Cospedal a Castella-La Manxa. Durant Lleida, per la seva banda, va demanar el vot dels socialistes decebuts. I el candidat d'Esquerra, Alfred Bosch, va insistir en la via sobiranista, mentre que Iniciativa comentava que les retallades necessiten que la societat les rebutgi. Tot plegat en un escenari de campanya, els ciutadans continuem sentint missatges, però és positiu, malgrat algunes crítiques que arriben, que els dos principals candidats a la presidència del govern espanyol, Rubalcaba i Rajoy, puguin confrontar en un debat públic els seus programes. És necessari, naturalment, també, que hi hagi debats amb més candidats. El que passa és que aquest també està bé. Avui tindrem la solució al que diran Rajoy i Rubalcaba en un debat que seguiran milions d'espanyols. I avui en el programa tindrem el primer dels candidats catalans en aquestes eleccions, el número 3 d'Iniciativa Verds, Joan Josep Nuet. Passen 8:02, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el Joan Pinyol i el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. A Grècia s'ha arribat a un acord per un govern d'unitat sense Yorgos Papandreou. Els líders dels dos principals partits polítics grecs es tornaran a reunir avui per tancar els detalls de l'acord i decidir qui encapçalarà aquest executiu provisional.
Aquí a Catalunya, 5 dies consecutius de pluja han deixat els rius catalans plens. A vessar, Protecció Civil activa l'Inuncat en fase de prealerta davant la persistència de les precipitacions i també per la gran quantitat d'aigua acumulada als rius, sobretot ara a les comarques de Girona.
Ha mort un militar espanyol en un enfrontament amb la insurgència a l'Afganistan. El sergent primer, Joaquín Moya Espejo, ha perdut la vida en aquest enfrontament a qui els instructors espanyols acompanyaven en el moment dels fets.
I en esports, un gol de Leo Messi al descompte va evitar ahir a Bilbao la primera derrota del Barça. El partit, que va ser vibrant malgrat la pluja, va acabar amb empat a 2 a Cornellà. El Prat, l'Espanyol i el Villarreal van empatar 0.
Primer i únic cara a cara avui entre Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba. Serà al Palau de Congressos de Madrid, on els dos líders estaran concentrats en un cara a cara televisat que veuran milions d'espanyols.
Horari de màxima audiència a les 9:46 exactament d'aquesta nit. Està previst que comenci el cara a cara i acabi a les 11:46. 2 hores de debat amb una única pausa publicitària. En el cara a cara hi haurà blocs temàtics, però el presentador Manuel Campo Vidal també els donarà temps per discutir. Tots els detalls d'aquest gran esdeveniment polític també televisiu. A les 9 d'aquest matí, aquí al programa, parlarem amb Carles Marín, el portaveu de l'Acadèmia de Televisió, que organitza, com dèiem, aquest cara a cara.
I com dèiem, també tindrem en directe el número 3 d'Iniciativa Verds en aquestes eleccions, Joan Josep Nuet. Mentre esperem a veure aquesta nit el cara a cara Rajoy-Rubalcaba, la campanya ahir s'intensificava i els partits esmolaven els seus arguments per esgarrapar vots.
Des de les Terres de l'Ebre, el candidat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, va reclamar de nou el pacte fiscal, una qüestió que també dona plenament suport al president de la Generalitat, Artur Mas.
Quota de solidaritat no pot ser barra lliure. Per tant, Catalunya ha de poder arribar a pagar la seva quota de solidaritat, d'acord, però dintre d'uns termes correctes i d'uns termes de justícia. Perquè, si no, s'acaba convertint en una autèntica presa de pèl.
I des de Terrassa, la candidata socialista Carme Chacón va treure importància a la carrera política de Mariano Rajoy.
Un hombre que pasó hasta por 5 ministerios sin que se le recuerde nada.
Vamos a hacer presidente a un señor como este. Nos va a sacar de la crisis un señor que se ha pasado la vida mano sobre mano o no echándole una mano a España.
I mentrestant, el PP ha fet una botifarrada popular a Badalona gràcies al seu alcalde, Xavier García Albiol, que estava acompanyada, en aquest cas, per Maria Dolores de Cospedal. De Cospedal criticava la mala gestió del PSOE de l'atur juvenil.
Les van a ofrecer, como nos hicieron a los de mi generación, los contratos basura. ¿Qué le van a ofrecer?
I d'altra banda, la coalició liderada per Esquerra ha fet campanya aquest diumenge a Girona. Alfred Bosch va reclamar el suport de tots aquells que van votar a favor de les consultes sobiranistes. Per últim, el candidat d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, Joan Cuscubiela, ha assegurat des de Lleida que per sortir de la crisi s'ha de reforçar socialment i també nacionalment Catalunya.
I l'altre punt de l'actualitat és, sens dubte, Grècia. El primer ministre grec, Yorgos Papandreou, i el cap de l'oposició, Antonis Samaras, han acordat la formació d'un nou govern de concentració nacional que no comptarà amb Papandreou.
I avui hauran de decidir qui encapçalarà aquest executiu provisional i els noms dels que el formaran. En el que sembla que han arribat a un acord és ja en el calendari. Divendres, el nou govern se sotmetrà a votació al Parlament i d'aquí a uns mesos, el pròxim 19 de febrer concretament, un cop s'hagi aplicat el paquet de reformes que manen a Brussel·les, hi haurà eleccions.
Cinc dies de pluja acumulen en algunes poblacions catalanes entre 200 i 400 litres d'aigua i deixen els rius a punt de vessar.
Per exemple, el riu Muga baixa ple, com feia mesos que no hi baixava. Les pluges han alimentat el seu cabal i el converteixen en un perill. De fet, l'aigua ha sortit del llit del riu a l'altura de Vilanova. D'altra banda, el Fluvià o el Llobregat d'Empordà també han augmentat molt el seu cabal. De fet, aquest últim, el seu pas per la Jonquera, aquest diumenge estava desbordat i portava 400 metres cúbics d'aigua per segon.
L'estany de Sant Maurici està en aquests moments mig buit per obres de manteniment.
I atenció, perquè els excursionistes que aquests dies pugin al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'estany de Sant Maurici no es trobaran amb la imatge del llac ple reflectint els encantats al fons, sinó amb una altra ben poc habitual, la del llac de Sant Maurici. Amb menys aigua es fan obres de manteniment de la presa i també de la canalització de l'aigua que alimenta la central hidroelèctrica d'Espot.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys de nacionalitat romanesa com a presumpte autor d'almenys 8 estafes en caixers automàtics de Lleida.
Una trucada va alertar dimarts que una persona estava manipulant el caixer automàtic d'una entitat bancària del carrer Lluís Companys de Lleida. Una dotació policial es va adreçar al lloc i va localitzar un client que tenia dificultats per extreure els diners que havia sol·licitat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha aterrat fa unes dues hores a l'Afganistan. L'objectiu del viatge és recollir informació sobre l'atac talibà que va costar ahir la vida al sergent espanyol Joaquín Moya.
El tret que el va matar va ser disparat des d'una distància de gairebé un quilòmetre i se li va colar per un forat de l'armilla antibales. A la seva arribada a la base d'Herat, Chacón ha anunciat que abans que acabi l'any les tropes espanyoles transferiran dos dels districtes que patrullen les autoritats afganeses. D'altra banda, Joaquín Moya Espejo era pare d'un fill, recordem, destinat a un regiment amb seu a Vitòria. És el primer soldat espanyol mort per arma de foc en els gairebé 10 anys de participació espanyola en la missió de l'Afganistan.
Són fins ara 98 els militars espanyols i dos intèrprets que han perdut la vida durant aquesta dècada, 79 d'ells en els accidents aeris del IAC-42 i del Cougar, 14 en atacs dels insurgents, la majoria en explosions i dos en accidents de trànsit, així com dos també per causes naturals.
La missió de l'Afganistan és la que més vides humanes ha costat a Espanya, seguida del desplegament a Bòsnia i Herzegovina, amb 23 morts. Chacón ha suspès per aquesta raó el viatge que tenia previst fer aquest dilluns a l'illa del Hierro, així com també tots els actes de campanya.
I precisament l'illa canària del Hierro és notícia perquè viu en aquests moments pendent de l'erupció volcànica que des del juliol porta de corcoll als habitants d'aquesta illa. Hi ha indicis que pot estar més a prop de la superfície després que s'hagin vist columnes de vapor i cendra on podria ser més explosiva.
I uns 300 veïns de la localitat pesquera de la Restinga i del municipi de la Frontera van tornar a ser desallotjats i s'han tancat al trànsit també diverses carreteres. La direcció del Pla de Protecció Civil per Risc Volcànic de Canàries ha permès als evacuats tornar de forma controlada controlada a casa seva durant una hora per recollir pertinences. És la primera vegada que es veu una columna de vapor i cendra sortint a pressió a uns metres de la superfície del mar. La imatge es veia perfectament des de la costa, uns 2 quilòmetres de l'erupció submarina, i va sorprendre els veïns. Podria ser un indicatiu que l'erupció està més a prop de la superfície.
Obrim plana internacional novament. El sandinista Daniel Ortega repetirà mandat com a president de Nicaragua, malgrat que li ho prohibeix la Constitució. En les eleccions presidencials celebrades ahir, Ortega s'ha imposat amb un 66% dels vots en aquests comicis.
L'oposició va denunciar la il·legalitat de la seva candidatura, però la justícia va donar el vistiplau al seu principal oponent, l'empresari de ràdio Fabio Gadea, sumant només el 25,5% dels vots. La candidata dels sandinistes Ortega, que apareixia com la candidatura del sandinista Ortega, que apareixia com a favorit per guanyar en totes les enquestes, va ser qualificada per diferents sectors com il·legítima, il·legal i inconstitucional per les seves maniobres legals per saltar-se la prohibició constitucional que li impedia aspirar a la reelecció. La Constitució de Nicaragua prohibeix la reelecció immediata del president, però els magistrats oficialistes de la Cort Suprema de Justícia van declarar inaplicable aquest article, cosa que va buidar el camí a Ortega per presentar-se com a candidat.
I nova trobada de la Lliga Àrab avui per tractar el conflicte de Síria. En el comunicat difós, l'organisme, del qual Síria és membre, ha convocat aquesta trobada d'urgència una setmana abans que es tracti el degoteig constant d'opositors morts a mans del règim de Bashar al-Assad.
I la trobada es farà dissabte 12 de novembre al Caire, sota els auspicis del govern de Qatar. En un comunicat, la Lliga Àrab ha denunciat el fracàs del règim de Bashar al-Assad a l'hora de complir amb els compromisos recollits al pla que ha impulsat la Lliga per encarregar la crisi a Síria. Una de les condicions del pla que Damasc va acceptar dimecres passat era l'aturada immediata de la repressió, però en els últims 5 dies es calcula que un centenar de persones han mort només en l'ofensiva de l'exèrcit contra la ciutat d'Homs, un dels focus més actius de la revolta.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I completem el nostre informatiu. Avui és 7 de novembre, dia històric, dia de la festa de la dedicació de la Sagrada Família. Avui fa un any el Papa Benet XVI. A aquesta hora estàvem tots pendents de la seva sortida del bisbat i de tota l'atenció que molts catalans donaven a aquesta presència del pontífex. Doncs és el primer aniversari, com dèiem, de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família. Ahir l'Església barcelonina va commemorar aquest primer aniversari a la mateixa basílica, quan el Papa Benet XVI consagrava el temple. Ahir també es va celebrar el 50è aniversari de l'ordenació sacerdotal de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. La celebració, que vam transmetre en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat, es va celebrar amb la presència de milers de fidels i també de moltes autoritats, encapçalades pel president de la Generalitat, Artur Mas, i la presidenta del Parlament català, Núria de Gispert. Ahir al matí també el Papa va recordar durant l'Àngelus a Roma el seu viatge a Barcelona i va lloar l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Finalment, el Sant Pare va desitjar bon diumenge als fidels en unes paraules pronunciades en català. Durant l'homilia d'ahir, el cardenal Martínez Sistac va animar els joves cristians a plantejar-se la seva vocació al sacerdoci i va afirmar que durant els seus 50 anys de capellà moltes coses han canviat, però sempre ha mantingut com desitja que tothom mantingui ara des del seu estat de vida la fidelitat a Déu. Un minut i mig i serà 9:15. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Grècia pacta un govern d'unitat sense Papandreou. El Periódico: Catalunya té 2 milions de mascotes sense control. Sobre l'administració i els veterinaris que es coordinaran. El diari Ara, un titular molt gràfic, amb joc de paraules inclòs. Adeu Papandreou, titula sobre Grècia. El Punt Avui: el comerç no vol obrir el diumenge.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula La crisi tomba Papandreou, l'ABC. El dia i la nit, amb una fotografia de Rubalcaba i Rajoy. Público: Grècia obeeix. La Razón: Espanya mira al futur. I acabem amb El Mundo. El fiscal també veu delicte en els favors que Blanco, del ministre Blanco, va fer a Orozco.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Entrem en matèria en els minuts que dediquem cada dilluns, com també cada divendres, a l'anàlisi esportiva en profunditat amb el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem parlant del Barça, que ahir va empatar a 2 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao en un partit que podem qualificar de gran nivell. Se situa l'equip de Pep Guardiola a 3 punts d'un Madrid que va golejar l'Osasuna per 7-1 al Bernabéu.
Sí, és la cara i la creu. Després ja explicarem l'apartat més emocional. Comencem per la crònica, perquè va ser un autèntic gran partit de futbol, un espectacle molt visual, molt èpic, el que van oferir Atlètic i Barça. Va ser un partit d'aquells en què hi ha de tot, ja que va ploure molt fort en alguns trams de l'enfrontament. Partit també molt intens, sobretot a la primera part, i de joc ofensiu per tots dos equips. Segurament el pitjor, aquests dos punts perduts en relació al Madrid en una lliga on tot el que sigui perdre algun punt és sempre una mala notícia. Però anem a pams. Comencem pel partit on Guardiola va sorprendre el personal alineant Cesc com a fals davanter centre, Messi enganxat a la banda dreta i Adriano jugant per l'esquerra. Els primers minuts ja van ser d'una gran intensitat amb un intercanvi de cops a les dues àrees. Finalment, però, Mascherano patia una relliscada per culpa de la pluja al minut 20 i això permetia a Ander Herrera escapar-se i marcar el 0-1. La rèplica blaugrana va arribar al cap de 3 minuts. Va ser quan Cesc va rematar al fons de la porteria de Gorka Iraizoz una gran centrada de Vidal. Amb aquest resultat s'arribava al descans. A la represa, el terreny de joc, que fins llavors havia drenat perfectament la pluja, es tornava més pesat i els dos equips pagaven el brutal desgast físic de la primera part. Però el tram final de partit es va tornar a posar a l'alçada del gran espectacle que s'havia vist a la primera part i en una jugada enrevessada a l'àrea blaugrana, Gerard Piqué es feia un gol en pròpia porta i pujava el 2-1 al marcador. Quedaven poc més de 10 minuts pel final i semblava que es faria realitat la primera derrota blaugrana de la temporada. Però el Barça, lluny d'arronsar-se, va anar per totes i al minut 91, amb Amorebieta expulsat, el millor jugador del món, Leo Messi, aconseguia marcar i fer pujar l'empat a 2 definitiu. A la sala de premsa, un Guardiola fònic valorava el gran espectacle que havien ofert els equips i es mostrava molt orgullós dels seus homes.
Felicitar l'Atlètic pel el seu entrenador, els jugadors, pel seu meravellós partit. I pocs dies. Ho estic subint molt, però pocs dies puc estar més orgullós dels meus jugadors que el dia d'avui. Inclús quan era minut 39-40, ho pensava, que havien estat impecables, havien entès el partit, un partit d'una exigència, ho sabíem, extrema.
Ja ho hem dit, que les cordes vocals de Guardiola no van aguantar l'èpica aquesta i va estar a punt de punxar-la.
Fins i tot això sembla que contribueix mediàticament, sí, a donar color a l'espectacle. És a dir, un Guardiola que segur que va cridar molt ahir, sí, i va desgastar-se la veu.
No, ja tenia cura amb la veu, perquè ja de jove feia aquells galls a vegades, sí, i això sempre doncs li passa factura. En fi, aquest sentiment de Guardiola compartit per bona part de l'afició blaugrana, fins i tot pel president del club, Sandro Rosell, que en un tuit també deia que estava molt satisfet pel partit ofert pels jugadors del Barça.
Els seguidors del Madrid sempre han dit allò de a Bilbao huele a futbol cuando juega el Madrid, doncs podem dir que també quan juga el Barça hi ha qualitat futbolística a Sant Mamés.
I tant. No, i a més a més que recordàvem molts trams els partits èpics dels 80, sense per sort la violència d'aquells temps, però vaja, sí que aquell esperit dels dos equips es va veure ahir.
Tot i perdre 2 punts en relació amb el Madrid, Ramon, consideres que els aficionats blaugrana haurien d'estar especialment orgullosos d'aquest enfrontament jugat a Sant Mamés, sobretot perquè la sensació és que es va guanyar un punt, més que tot.
Sí, no, fins i tot el Twitter, en un moment, fruit d'aquesta èpica que també tots van viure, vaig arribar a dir que podria ser un argument ahir el que s'ha de veure per veure el Barça com a clar favorit de la Lliga, malgrat aquests 2 punts que ha deixat enrere respecte al Madrid. Hi ha diversos elements positius d'ahir. El primer és que tenim un tècnic blindat als comentaris de la premsa. Just la setmana en què es va parlar d'una mala relació entre Villa i Messi, que va sortir aquest rumor, Guardiola no es va deixar influir i, com que va considerar que la millor davantera era la d'Adriano Cesc i Messi, va deixar Villa a la banqueta sense que cap tipus de problema ni ningú pogués interpretar que això era mostrava algun tipus real de problema com els que s'havien comentat. També, ara mateix, Mascherano està en molt millor forma que Puyol i, per tant, Guardiola, això també no té cap problema en mostrar-ho sobre el terreny de joc i deixar el capità a la banqueta. Però, sobretot, els culers han de tenir clar que al davant hi ha un equip guanyador i lluitador amb moltes ganes de repetir títols. Han d'estar molt orgullosos d'uns jugadors que, tot i encaixar un gol al minut pràcticament 80, per comptes d'arronsar-se, van anar endavant i ho van donar tot per intentar guanyar un partit que, si dura 5 minuts més, segurament l'haguessin guanyat. Per acabar, cal dir que, bé, per mi personalment, ho comentava abans a la redacció, sempre que els dos equips estiguin a 3 punts, Madrid i Barça, és, en fi, és una diferència salvable en qualsevol cas, i fins i tot el Madrid al començament de la Lliga en va portar 4 respecte al Barça, per tant, encara el frec a frec encara és real.
Pel que fa al Madrid, ja ho comentàvem a l'inici, Ramon, els blancs van atropellar i l'Osasuna al Bernabéu en partit matinal amb golejada inclosa 7-1 i hat-trick de Cristiano Ronaldo.
Golejada clara, el Madrid està en un bon moment de joc, juga molt bé, no hi ha massa més a afegir, només comentar que l'Osasuna va jugar amb 10 des del minut 53 amb l'expulsió de Satrústegui. També val la pena recordar que el Barça li va fer 8 gols a l'Osasuna quan els de Pamplona van visitar el Camp Nou. Sí que hauríem de comentar les desafortunades declaracions que va fer Mourinho en acabar el partit quan va felicitar els seguidors de darrere la porteria, és a dir, els ultrasur, i va criticar que la resta del camp s'hagués mantingut en silenci i no hagués animat tant. Segons opinadors propers al Madrid, aquest menyspreu de Mourinho cap a una afició que va fer un esforç per adaptar-se a l'horari matinal, que va omplir el camp, no va sentar massa bé a la zona noble del Bernabéu, també pel fet que valorés positivament l'actitud de l'afició radical blanca.
Al final acabarà agradant a moltes aficions aquest horari de les 12 del migdia, perquè déu-n'hi-do com estava de ple el Bernabéu, pel que hem sabut.
I moltes, moltes famílies, que això també és bonic compartir el futbol amb família.
L'horari familiar, efectivament, és una activitat de diumenge que es pot fer perfectament a aquesta hora, a les 12 del migdia. I parlem de l'Espanyol, també, perquè els blanc-i-blaus van deixar escapar una bona ocasió per sumar 3 punts a casa, van empatar a 0 contra un Villarreal farcit de baixes.
Partit acabat en taules, la primera part va ser per l'Espanyol, la segona pel Villarreal, a la primera part, a més, es va anul·lar un gol a Héctor Moreno, a la segona el Villarreal va posar contra les cordes l'Espanyol en els últims minuts per l'expulsió de Forlín. Amb el final, aquest empat, l'Espanyol és 7è a un punt de posicions europees.
Repassem la resta de resultats de la jornada, Ramon.
Rayo 4, Real Societat 0, Getafe 3, Atlético 2, Saragossa 2, Sporting 2, Granada 0, Racing 0, Llevant 0, València 2, Betis 0, Màlaga 0, Mallorca 0, Sevilla 0. Amb aquest resultat el Madrid líder, al seguit del Barça a 3 punts i del València de 4. Per darrere tanquen la classificació el Racing, el Granada i la Real Societat.
Dels catalans a segona, parlem d'una sorpresa, la golejada del Nàstic al Sabadell.
Gran debut del mític d'Alessandro a la banqueta grana, 5-0 contra el Sabadell va guanyar el Nàstic, el Girona va guanyar també el líder l'Hércules per 1-0, el Barça va empatar un gol contra el Córdoba, tot i les victòries, Girona i Nàstic continuen una jornada més en llocs de descens, el Barça ve 14è, el Sabadell 5è.
Canviem d'esport, en bàsquet, el Barça es va imposar la penya per 82-70.
Va plantar cara en aquest partit del Joventut, però bon partit d'Endong, que amb 10 rebots i 20 punts van ajudar i molt a que els blaugranes guanyessin l'enfrontament. Bona jornada també per la Sínia Manresa, en aquest cas, que va guanyar el Biscaia Bilbao Bàsquet al Nou Congost per 81-73.
I en motociclisme, Nico Terol va guanyar el campionat del món en 125.
El pilot valencià va proclamar-se campió a casa seva després que el seu rival, Johan Zarco, a qui ja traia 20 punts, caigués en les primeres voltes de la cursa, just abans de disputar-se aquesta cursa de la 125, es va fer un sentit homenatge, amb mascleta inclosa, per Marco Simoncelli.
En tenis, Marcel Granollers va guanyar la final del torneig de València contra l'argentí Juan Mónaco per 6-2, 4-6 i 7-6. I per acabar, un apunt solidari, 12.000 dones van prendre part ahir en la cursa de la dona a Barcelona.
Es van recaptar 50.000 euros i es consolida aquesta cursa promoguda per l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
Contra el càncer de mama, en aquest cas, per això també era una participació de dones. Gràcies, Ramon. Més actualitat a les 9 i ens continuem retrobant per analitzar els esports.
Fins ara.
Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel, al teu ritme.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte amb bolquers de tot activity en diversos formats. En endur-te'n dues, la segona unitat surt a 6,89 euros.
A més, si compres la bossa de 3 a 6 quilos tindràs de regal 24 tovalloletes humides.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
6 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Maria Mas, bon dia.
Hola, molt bon dia. A aquesta hora comencem parlant de l'autopista AP7 amb aturades intermitents al tram de Montmeló en sentit sud. Més endavant, a l'altura de Sant Cugat, hi ha un vehicle avariat que talla un carril també en sentit sud, en sentit Tarragona, i provoca aturades de 2 quilòmetres, com dèiem, a l'AP7 i a l'altura de Sant Cugat. A banda, però, d'aquesta incidència, molt carregada a l'autovia 2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts, també aturades intermitents al cinturó del litoral per anar cap a la zona franca, o la B23 amb trams aturades entre Molins de Rei i l'avinguda Diagonal. També l'autopista d'Alcarràs amb retencions entre Viladecans i Sant Boi per anar cap a Barcelona. A l'extrem nord de la capital catalana ens quedem amb la C58 amb trams de retencions intermitents entre el Nous de Trinitat i Ripollet sortint de Barcelona i també entre Sabadell i Badia en sentit sud i per anar cap a la capital catalana. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Bon dia. La pertorbació que aquests darrers dies ha deixat tanta aigua sobre Catalunya continua propera i, per tant, encara no parlarem d'un temps tranquil. Avui encara, doncs, amb intervals de núvols que estona seran compactes i deixaran el cel tapat, especialment al litoral, prelitoral, cap al Pirineu i també amb precipitacions. De moment al matí esperem que una banda de pluges que es va desplaçant cap al sud continuï deixant algunes precipitacions, alguns ruixats, però vagi desapareixent durant les primeres hores del matí, però alhora continuaran arribant bandes pel nord-est que podran deixar de nou doncs, alguns ruixats, especialment, com dèiem, cap al nord-est, comarca sobretot del litoral i prelitoral de Girona, però també esperem que hi hagi algunes precipitacions cap a la zona del Pirineu i resta del litoral i prelitoral, sobretot també durant la tarda a punts del prelitoral nord de Tarragona, sobretot, també de Barcelona, també alguns ruixats a la costa de Barcelona o del nord de Tarragona. De cara a demà es manté aquest temps encara mig ennuvolat cap a la zona del quadrant nord-est, la resta ja amb força més sol, ja veurem demà com a poc s'anirà imposant aquest ambient més assolellat i demà encara amb algunes precipitacions, especialment durant la segona meitat del dia cap a l'àrea de l'Empordà, amb tramuntant encara en aquest sector i sembla que serà dimecres quan definitivament ja despedirem aquesta perturbació. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Dos minuts i mig i seran 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel en aquest primer dilluns de novembre. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona, Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, Germà Lluís.
Bon dia.
També comptem amb la presència d'Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, ens acompanya en aquesta ocasió l'economista Josep Maria Grau. Bon dia, senyor Grau.
Bon dia a tothom.
Bé, avui a 9:45 de la nit comença el cara a cara esperat entre Alfredo Pérez Rubalcaba i Mariano Rajoy. És com un plat fort d'aquesta campanya, que no sé si podem qualificar d'avorrida o no, però que és una campanya que de moment no dona grans sacsejades mediàtiques. Com veuen vostès aquest debat, per començar?
Bueno, jo crec que és la condemna definitiva al bipartidisme de l'estat espanyol. Un cara a cara on ja no s'hi contemplen cap més força política, crec que és ja deixar claríssimament que la resta no importen i que l'important són els dos grans.
Però vostè no creu que és viable un cara a cara i també un debat amb més candidats?
Jo crec que és viable, però segueix sent la constatació claríssima que ens plantegem o que ens situem en un bipartidisme.
En un minut abans dels titulars de 2:15, algun comentari més, Lluís Serra?
És un partit que no serà bonic de joc, sinó solament s'ha de mantenir un resultat, que és la porteria 0.
És el partit de la contenció.
Sí.
També faria vostè el símil futbolístic, senyor Grau?
Pues sí, sí, coincideixo també. Que és molt... no crec que hi hagi massa al·licients per contemplar aquest debat, eh?
I no pot ser que Rubalcaba surti més al contraatac, ja que té més a guanyar que no pas a perdre?
Bé, sí, és possible que surti al contraatac, però és que té, o sigui, estan, jo penso que estan tan encasillats degut a les pressions que tenen, sobretot de tipus econòmic, que és molt difícil de poder... I la gent penso que té ganes de canvi, solament, tan sols sigui per canviar, perquè és que el que estem veient és que tots els governants que estan al poder i que han de sofrir o han sofert una crisi, automàticament que ben salten arreu. I és una miqueta aquesta la dinàmica, no?
En dos minuts continuem. Són 8:45. Moment de recuperar els titulars d'última hora que ens porta la Carolina Costa.
Hola, molt bon dia. Pendents de Grècia, el primer ministre Yorgos Papandreou, també el cap de l'oposició, Antonis Samaras, han acordat la formació d'un nou govern de concentració nacional que no comptarà amb l'actual primer ministre Yorgos Papandreou. Avui hauran de decidir qui encapçalarà aquest executiu provisional i també els noms dels que el formaran. Primer i únic cara a cara entre Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba serà avui al Palau de Congressos de Madrid. Començarà a les 9:46 d'aquesta nit i tindrà una durada de 2 hores. Els dos líders estan totalment concentrats en aquest cara a cara televisiu que es preveu que vegin milions d'espanyols. La ministra de Defensa, Carme Chacón, es troba ja a l'Afganistan. L'objectiu del viatge és recollir informació sobre l'atac talibà que va costar la vida al sergent espanyol Joaquín Moya. El tret que el va matar va ser disparat des d'una distància de gairebé 1 quilòmetre i se li va colar per un forat de l'armilla antibales. I en esports, futbol, lliga, un gol de Leo Messi en el minut 91 va permetre al Barça sumar un treballat empat a 2 contra l'Atlètic a Sant Mamés. Ahir l'Espanyol va empatar 0 també contra el Villarreal i d'altra banda el Real Madrid va pallissar 7-1 a l'Osasuna i ja és líder en solitari a 3 punts del Barça. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
Cada setmana, al primer cafè de Ràdio Estel, busquem el millor per la teva butxaca. I per això tenim l'aliat perfecte. L'aniversari Hipercor. Un aniversari ple d'ofertes, ofertasses i oportunitats. Te les expliquem totes. Recorda-ho, cada setmana al primer cafè de Ràdio Estel, cap a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor. Celebrem el millor per la teva butxaca. Cada 5 minuts mor un cristià a causa de la seva fe. Ajuda l'Església necessitada et convida el 25 de novembre a 7:45 de la tarda a una tertúlia amb Paloma Gómez Borrero, testimoni privilegiat de la lluita de Joan Pau II per la llibertat religiosa en el món. Serà a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca 283. Confirma la teva assistència i, si ho vols, participa amb alguna pregunta al 93 237 37 63 i també al correu fc@ain-es.org indicant nom i cognom. El 25 de novembre a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, tertúlia amb Paloma Gómez Borrero. No hi faltis.
Saps què és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. El teu equip guanya per golejada. Al metro coneixes una noia. I a sobre, al Corte Inglés, t'emportes un jersei i un polo Emilio Tucci que tots dos et fan perfectament bé i que ara cadascun només et costa 39,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Te'n sorprendràs?
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quan passen 9:03, continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, que avui compartim amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, amb la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant, i amb l'economista Josep Maria Grau. Tots tres han fet, abans de 3:15, una primera anàlisi breu del que poden ser algunes de les claus del debat d'aquesta nit. És un debat que s'ha intentat que sigui no tan programat i pautat com els de fa 3 anys i mig amb Zapatero i Rajoy, on semblava que ara parla un, ara parla l'altre, i no hi ha connexió, potser no hi ha una confrontació de programes i una discussió que, sempre que sigui cívica i educada, pot ser bona. Aquí sembla que pot haver-hi més flexibilitat. Comença a 3:15, hora curiosa. L'organitza l'Acadèmia de la Televisió, aquest debat. Precisament parlarem a la segona hora del programa amb el portaveu d'aquesta acadèmia, Carles Marín. Ens explicarà ell també algunes de les claus, però vostès què dirien? Serà interessant? Serà revelador? Aportarà coses noves a aquest debat?
Bueno, jo crec que poques coses noves pot aportar, perquè crec que en el fons tot està dit o tot està no dit, que a vegades és més important el que no es diu que no pas el que es diu, però sí que és cert que jo crec que Rubalcaba és qui té menys a perdre. En el fons, l'únic que té és a guanyar, perquè jo crec que ja, bueno, pitjor no poden ser els pronòstics, i per tant és veure també com reacciona Rajoy davant d'aquest cara a cara, tenint en compte que fa 3 anys i mig ell va ser el que aparentment va sortir més malament, o tenia certs problemes, o hi va haver certes valoracions que deien que no havia sabut actuar del tot correcte o amb naturalitat en aquella situació. I aquestes coses, lamentablement, a vegades són les que primen també per decidir qui ha guanyat el cara a cara i no pas tant els continguts que es diuen. Llavors jo crec que aquí és on es veurà, però jo crec que Rubalcaba sí que va amb, jo crec, amb la tranquil·litat total que tot el que pugui fer és guanyar-hi o guanyar vots, no pas perdre'n més dels que ja ha perdut el Partit Socialista.
Aquí jo veig dues coses, una que hi ha dos esguards, un esguard polític i un esguard esportiu. És a dir, a la gent, més que el contingut polític, el que agrada és un cara a cara, és com un combat de boxa sense
guanyar. A veure qui guanya, no? A veure qui
sí,
guanya.
És com esportiu, a veure qui guanya, és com si fos el Barça-Bilbao de Llovespre, a veure tal, doncs una mica en aquest sentit.
Això és molt americà, no?, la dimensió d'espectacle.
Sí, jo penso que és la gran dimensió del debat d'aquesta nit, és l'espectacle, perquè els arguments i tal pràcticament ja els sabem, encara que no obrin ni la boca. Ja sabem el que han dit, perquè la campanya electoral no va començar la setmana passada, sinó ja fa mesos que estem en campanya electoral. Per tant, aquesta dimensió d'espectacle farà que el xar de la televisió sigui altíssim en aquest debat. La segona qüestió, respecte a Catalunya, em sembla que és un punt molt important, que l'Eulàlia l'havia suggerit ja a l'inici, que és el tema, a Catalunya hi ha dos eixos, esquerra, dreta i nacionalisme català, nacionalisme espanyol. Aleshores, el debat es situa en el primer dels eixos, esquerra-dreta. Per tant, Catalunya, tant l'esquerra com la dreta espanyola, respecte a Catalunya, Catalunya ho té molt malament. Governi el PP com governi el PSOE. En aquest sentit, per què? Perquè encara no tenim resolt de manera satisfactòria l'eix nacional català-espanyol a Catalunya. I com això no ho tenim solucionat, esquerra-dreta és pràcticament una colonització de Catalunya, en aquest sentit. I això fa que sigui un, sigui l'altre, per Catalunya, malament rai. Per això seria interessant veure que el fet negatiu d'aquest debat pot fer pensar que l'únic que juga és Espanya, quan en realitat també juga Catalunya en aquest lloc, és a dir, en aquest debat, més que en el debat en les eleccions. No? I tercer punt, que Rubalcaba té una dificultat, o sigui, té un aspecte positiu, que no té res a perdre i per tant pot arriscar-se més, però té una dificultat que és estar vicepresident del govern que ha fracassat rotundament en aquests últims temps. I aleshores té, diguéssim, punts més febles pel govern immediat que ha tingut. En canvi, Rajoy, què pot tenir? Que com no ha governat, doncs no se li pot retreure masses coses, potser de no haver actuat bé d'oposició i tal. O sigui que el Rubalcaba haurà d'afinar molt per intentar posar-se en una condició de joc favorable.
Senyor Grau, des de la seu.
Sí, a veure, jo partint una miqueta de la premissa que Ignasi havia una miqueta dit al principi, que tal vegada aquest debat podria tenir una mica més d'al·licient, que potser seria una mica més obert. Jo molt em temo que no, perquè penso que està més encorsetat que mai, perquè segons he sentit, diu que estarà fins i tot controlat per uns àrbits de bàsquet.
Sí, senyor.
Per controlar el temps. Per tant, molt em temo...
Que és esportiu.
Sí, molt em temo de que realment doncs, estaran...
En jo... bàsquet es controla el temps al segon, oi?
Exacte. A veure, jo per exemple, enyoro, perquè tinc la possibilitat d'escoltar alguns debats, per exemple, a la televisió francesa, quan a les eleccions franceses, i allò sí que es pot dir que és un debat obert i que realment se'n pot treure profit de veritat. En aquest cas, jo molt em temo de que no serà així. Per altra banda, dius, bueno, què més poden dir, què més poden fer? Bé, d'una banda, jo crec que Rajoy penso que fa una miqueta la política de l'estruç, posa el cap sota l'ala, deixa que digui l'altre, i ell, en definitiva, poc es pronuncia en quant el seu programa, o sigui, el seu programa real, autèntica pot ser. I per altra banda, doncs, bueno, Rubalcaba, doncs, bueno, sabem una miqueta la seva trajectòria, sabem el que és. Penso que li falta una miqueta d'imatge, més que no pas contundència a l'hora de parlar. Per tant, no sé quina derivació pot tindre tot això al final. Ara bé, jo penso que de cara a Catalunya, que també ho ha dit el Lluís, jo penso que aquí sí que tenim el problema. I és de que, com a mínim, penso que pel que fa al Durant s'hauria d'esforçar a fer alguna cosa perquè, com a mínim, evitar la majoria absoluta d'un partit, en aquest cas del que es veu del PP, no? Uh-huh. Perquè, des de l'hora, de cara a Catalunya, si tenim una majoria absoluta, ho continuarem passant molt malament. Molt malament.
Molt malament. Penso, des del punt de vista
de competències, de tots els aspectes, però sobretot, clar, exacte, sobretot a nivell de finançament, tot el que es pretén de treure, doncs ho veig molt difícil que es pugui aconseguir amb una majoria absoluta del PP, perquè ja hem vist fins ara, diguéssim, els rebots que hi ha hagut al respecte. I penso que, doncs, de cara a Catalunya, si Catalunya vol que sigui el motor, que tothom espera que sigui el motor una altra vegada de l'arranc de l'economia espanyola, si no té els mitjans per poder-ho començar a fer des de bon principi, malament rai, no? Sí, en quant a lo de més, no hi veig jo que tingui els debats aquests gran cosa més a veure.
Sí, Eulàlia Reguant.
Jo, tornant una mica al que deia a l'inici, perquè per mi el debat tampoc ni espectacle se'n pot dir que sigui. Per veure un espectacle me'n vaig al cinema o fins i tot miro un partit del Barça, per més que sigui sota la pluja. Mm-hmm. Crec que és molt més interessant que aquest debat tal com...
Ahir va ser un gran partit, l'Atlètic-Barça.
Tal com es comença a visualitzar, però jo sí que crec que amb el tema del bipartidisme és important que no caiguem en l'error de posar símils amb l'estat francès o amb altres, perquè tenen un sistema polític de funcionament totalment diferent al nostre. Nosaltres no tenim una primera volta i una segona volta on queden dos finalistes. Nosaltres tenim un sistema parlamentari on és el Parlament qui decideix el president.
Només elegim diputats, nosaltres. Només.
I llavors, per tant, que només hi siguin dos, vale, sí, són els grans, però que només hi siguin presents dos partits polítics en aquest debat, deixa totalment fora de joc a la resta i juguem o fem el truc aquest de semblar-nos a aquests estats que tenen primera i segona volta on arriben dos, en una situació que no és aquesta. Llavors, en tots aquests indecisos que depèn que els vots han d'anar o al PP o al PSOE, jo em pregunto per què no poden anar a la resta de forces. Estem dient també, que gràcies a aquest debat, aquest cara a cara, molt probablement els indecisos prendran una postura. Bueno, però hi ha altres opcions polítiques que a la televisió pública no es contemplen perquè es planteja un cara a cara obviant la resta.
Hi haurà debats multilaterals.
Sí, clar, però en el fons ja estem donant el joc ja percebut, uh-huh, i estem obviant altres parts. I aquí me'n vaig al que deia el Lluís, de que Catalunya queda totalment fora de joc, però no només Catalunya. Hem de recordar que hi ha, com a mínim, una força política que a les enquestes està tornant a repuntar una mica, que té anys d'història al darrere i que en aquest cara a cara aparentment no pinta res.
Uh-huh. Bé. Bueno, aquí hi havia també els debats multilaterals, els que feia referència de diversos partits, no serà el mateix. Per què? Perquè no hi ha les primeres figures. És a dir, és com si ara fem un amistós, doncs, amb l'equip suplent, amb els juvenils...
S'ha programat amb números 2 i números 3.
Ja no és el mateix. Vull dir, la gent vol primeres figures amb una cosa aquesta. Sí, sí. És a dir, vol Champions, no vol un partit amistós.
A Catalunya, per cert, es va fer un debat multilateral amb els candidats a la presidència, però no al cara a cara. Recordem aquella famosa polèmica, sí, sí, que al final no es va fer el cara a cara Montilla-Mas.
Després hem de veure que aquí, quan deia l'eix espanyol, per exemple, PSOE, veiem, per exemple, que jo vaig considerar gravíssim el canvi de la Constitució. Mm. És a dir, que només els dos partits, sense conservar l'esperit de la transició, aquell de fer-ho entre tots, a veure, proposem-ho entre tots, no, va ser una cosa tancada. I després hi ha una norma a la televisió que potser ho veurem aquesta nit una altra vegada. És a dir, jo no t'he de respondre al teu argument. Jo vaig al meu discurs. Si tu em preguntes si avui plou, jo et diré que l'important és la feina, no sé què, tal, tal, perquè jo faré el meu discurs. És a dir, moltes vegades no hi ha diàleg, encara que ho sembli.
Vostè creu que aniran amb el seu discurs, tant Rubalcaba com Rajoy?
Totalment fet, però moltes vegades, això es nota en entrevistes en ràdio, televisió, etc. Una persona va directament a donar el seu missatge, perquè és un espai gratuït de, diguéssim, de cunyes publicitàries, de aspectes publicitaris de campanya. Per tant, en aquest sentit, ho veig que anirà molt marcat.
No sabem grans coses del que diran Rubalcaba i Rajoy exactament, però sí continguts i línies. Des del PP, alguns dels seus dirigents han dit que Rajoy en tindrà prou amb el fet de recordar el que ha passat aquests últims 7 anys. És a dir, com a gran argument de dir aquests ho han fet malament, nosaltres ho farem millor. Dades com l'atur, per exemple, que s'ha passat del 10% del 2004 al 22% d'ara, en fi.
Bueno, clar, per mi és caure en el punt aquest de no fer propostes, sinó anar recordant i anar queixant-se del que ha passat els darrers anys, quan l'important, en el fons, en unes eleccions o quan algú es presenta, és presentar les seves propostes, perquè ja està molt bé que recordin el que ha passat els darrers anys, però jo crec que l'atur i certes coses ho sap millor la població que no pas el senyor Rajoy, perquè ell, l'atur, no el necessita ara per ara. Per tant, jo crec que és important, que no passarà, que tots dos facin propostes. En el fons, Rubalcaba sí que les haurà de fer, dubto que es posi a recordar què va passar fa 8 anys, perquè és anar massa enrere, però Rajoy jo crec que té la postura còmoda aquesta, que en el fons és que li ha d'anar molt, molt malament perquè hi sortir perdent realment.
Bé, senyors, avui hem començat parlant del debat. Algun últim comentari, senyor Grau i germà Lluís Serra?
No, jo penso que, malauradament, com he dit al començament, els temes estan tan encorsetats que és molt difícil de que treguin a la llum el debat alguna cosa nova, i lamentablement doncs estem veient que si recorren al passat, jo crec que precisament no és un moment de recórrer al passat, sinó que és un moment de presentar efectivament algunes mesures que ells, o sigui, sobretot un programa per aixecar d'alguna manera l'economia, que és la clau de que la cosa tiri endavant. El problema de tota aquesta qüestió és que si ens fixem només a veure si amb el tema de que això derivarà a més o menys vots per un partit o per un altre, jo penso que és una cosa molt pobra. Jo crec que fins i tot penso que hi ha una sèrie de votants que tant un partit com l'altre els tenen ja pràcticament atribuïts, tant si fan com si no fan.
I potser no decidiran el seu vot en funció de qui guanyi avui.
No, en canvi que sí que si realment hi hagués un debat totalment lliure en què es pogués entrar en temes que verdaderament preocupen a la ciutadania en general, llavors probablement sí que es podria deduir vots que podrien fer decantar cap a un costat, cap a un altre, però penso que malauradament no hi és això.
Bé, jo també penso que caldria dir que aquests anys econòmicament has estat un desastre, però també caldria veure que les causes de moltes situacions, ara el Totxo, etc., ja va néixer també o va estar previ al temps actual i, per tant, del temps d'Aznar. S'hauria de veure què ha passat en tot això. Després també s'hauria de veure què han fet els dos grans partits en els fons europeus, com ho han distribuït per Espanya, com s'han aprofitat, què han fet, per exemple, tot el disseny radial de l'AVE i tot això. Doncs ja imaginem què significa d'inversió, i això no només ho ha fet aquest govern, sinó també l'anterior. I, per exemple, una de les coses que penso que cada vegada és més difícil aquest país és deixar el llenguatge políticament correcte i dir el que tu penses, sense la gent que se't tiria a sobre. Quan l'altre dia, per exemple, es va fer aquell debat que va sortir la setmana passada del PER, és curiós que vaig estar parlant ara amb Madrid, vaig donar un curs a Madrid, i un de Extremadura em diu, un de Extremadura, que només se'n coneix, no? Diu, mira, el que va dir no, és políticament incorrecte, no pot dir, però és veritat.
Diu, és veritat, referint-se perquè a Duran Lleida, en aquest cas.
Sí, diu, és veritat el que passa. Extremadura, diu, jo tinc familiars que ho tenen, i una cosa, cobren això i fan, però no els busquis per treballar perquè tots tenen feines. És a dir, que aleshores, no, això és un cas per dir, no?, que s'ha discutit, però anar al llenguatge políticament correcte, perquè jo penso que una de greus coses que tenim és que es menteix vilment. La gent sap que menteix. Molts polítics i gent de premsa i tot això saben que menteixen quan diuen determinades coses. Però mentint potser la gent s'arribarà a creure una cosa.
Avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanyen el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant, i l'economista Josep Maria Grau. Hem començat parlant de la campanya, centrant-nos en el debat. Naturalment, la campanya continua amb actes durant tots els propers dies. Aquest cap de setmana doncs, també interessant l'aparició de Felipe González, l'escenografia del PP. Primer a Castelldefels, la nit de l'enganxada de cartells, i ahir a Badalona, amb Maria Dolores de Cospedal. En fi, poques novetats, no, senyors? Alguna cosa volen comentar?
Home, és, jo, francament, trobo que quasi com aquell que diu, és ridícul que hagin de recórrer una altra vegada a líders que el que haurien de fer és viure tranquils i no posar-se una altra vegada endavant. A més, les últimes eleccions en el qual el Felipe González va acabar com va acabar, no sé si fins quin favor li pot fer tan gran a Rubalcaba actualment. No sé, sembla ser que hagin de recórrer a les viejas glòries, per dir algun símil, doncs per poder tirar endavant malament i mala imatge, al meu entendre, doncs que hagin de recórrer aquestes figures,
és curiós,
francament.
És curiós, d'altra banda, per exemple, el cartell o un dels cartells electorals de Convergència on apareix Artur Mas, també, que no es presenta a aquestes eleccions, surten Duran i Artur Mas, potser per donar força a l'esperit de catalanitat.
Jo, si em permeto, a qüestió d'imatge, em va cridar molt l'atenció, justament aquest cap de setmana he estat a Barcelona, i jo passant pel carrer es van molts pocs cartells, com a mínim sembla que sigui una miqueta més...
Sí, ha estat més austera. No? Sí, però a Barcelona es nota que hi ha menys cartells.
Però és que els cartells del PSC, a mi particularment, em fan pena, em van fer pena. Em van quasi deprimir, són tots com foscos, dius, ostres, i això ha donat una imatge forta, francament, penso que és tot el contrari, francament, Sort que vaig tindre la sort de, després de poder anar a visitar la Sagrada Família el mateix dissabte al dematí, i m'ho vaig passar pipa i em va compensar una miqueta.
Ho celebrem.
Bueno, jo he de reconèixer que he vist pocs cartells pel carrer, però és que crec que l'important no són els cartells al carrer. En el fons, un cartell... No, és que no m'hi he fixat, ja no... Fa anys buscava els cartells pel carrer, ara ja ni m'hi fixo. Crec
ha perdut atractiu, això.
Crec que més important que els cartells, que en el fons no diuen res... és els continguts del que diguin els polítics després, i que la campanya 2.0 ara ja pren molta més preeminència davant els cartells i la cartelleria típica i tòpica.
Sí, però l'Àlia, si em permets un segon només, dius els cartells. Clar que no tenen res a veure amb si els cartells, però la imatge sí que té a veure. I estem queixant actualment justament de falta de líders, falta de lideratge. A més, la imatge penso que hi fa molt també. Vull dir, quan hi ha alguna persona carismàtica que té un cert prestatge, no sé com dir-ho, una cosa que el veus, una certa prestància, doncs jo penso que sí que té a veure.
Sí que hi té a veure, però jo crec que per això, m'agradi més o menys, el Partit Socialista ha recuperat la figura de Felipe González, perquè per molta gent, tot i que acabés com va acabar i comporti tot el que...
És un patrimoni.
O recorda el govern del PSOE que va acabar com va acabar, és un patrimoni que tenen, i encara hi ha moltíssima gent, aquí a Catalunya no, però fora de Catalunya, que segueix molt a Felipe González o el té molt en un pedestal.
Li podem dir que també a Catalunya, eh? hi ha seguides, però vaja.
Sí, però això per mi és lamentable, tant un partit com l'altre, perquè un partit i l'altre amaga. Han tret Felipe González per amagar Zapatero.
Sí, clar.
Però clar, no, la imatge no és de futur. No. És a dir, és una imatge d'anar, doncs,
d'un passat encara més llunyà que el de Zapatero.
I també Rajoy, el que està enterrant, també, o que no es vegi un mínim possible, és Aznar.
És que justament
cadascú intenta tapar.
Exacte, és que dona la impressió de que no hi ha futur. Si contraus totes les viejas glòries, però d'alguna manera, això representa que els partits no hi veuen futur, quan realment el que es necessita justament, jo penso que és un missatge d'esperança i positiu, de dir, escolta, no, estem en una crisi, tots en som conscients, però anem a buscar coses positives que ens facin tindre il·lusió per tirar endavant.
Bé, senyors, deixem el tema electoral perquè m'agradaria que parléssim breument de Grècia i també del dia d'avui, el primer aniversari de la visita del Papa Benet XVI a Catalunya amb la dedicació de la Sagrada Família. A Grècia s'ha arribat a un acord per un govern d'unitat sense Papa Andreu. Era esperat, però bé, com que de Grècia teníem sorpreses cada dia, no sabíem com podia acabar tot això.
Jo utilitzaria un símil de cartes, el joc del mus. No és fer un ordre a la grande, va fer amb tot el tema del referèndum. Li ha sortit malament i ha perdut. I ara ha de deixar.
Però li ha sortit malament perquè Europa li ha dit que no.
Clar.
En el fons és... Grècia no està governada per grecs, sinó... Que
com Espanya algú... tampoc, eh?
No, clar, però és la constatació claríssima, no, Espanya sí. Tampoc, i...
Estem fent el que ens ordenen des de Brussel·les.
Des de Berlín, jo diria més.
Des de Berlín.
Dir, no és ni Brussel·les, ja. Llavors, jo crec que és molt trist. Perquè, a més, s'ha arribat a un acord nacional amb un govern d'unitat, que ja m'agradarà veure com acaba, on molt probablement el líder d'aquest govern serà l'antic vicepresident del Banc Central Europeu, que és qui va treballar per l'entrada del dracma a l'euro.
Grècia a l'euro.
Sí, l'entrada de Grècia a l'euro, sabent com va entrar Grècia a la Unió Europea, que va entrar-hi enganyant i modificant els números. Per tant, si aquesta és la solució que des de Berlín es vol...
És un govern provisional fins al 19 de febrer, en què hi haurà eleccions.
Des del meu punt de vista, el referèndum que va fer el, que volia pretendre, o va pretenir el Pep Andreu, és simplement un paripé, que d'alguna manera ell d'alguna manera el que va intentar és a veure si sotracava una miqueta a l'oposició del seu propi país, perquè ell sabia perfectament de que això ho tenia que acceptar fos com fos. Per mi el problema de Grècia no ve d'ara, el problema de Grècia és que ja no havia d'haver entrat a la Comunitat Europea quan va entrar. Diguem, és que d'Estolàlia diu, no, és que va entrar com va entrar, i efectivament tens raó de que va entrar enganyant, però és que quants països han entrat enganyant? Jo diria que quasi la majoria. Perquè el que no es pot entendre de cap de les maneres és que quan el Tractat de Maastricht diu, bueno, no, escolta, és que han de complir totes les premisses del Tractat de Maastricht. Resulta que la majoria dels països no en tenien cap, no complien en absolut. I de cop i volta, en una setmana, dues setmanes, la majoria dels països ho van complir. A veure, no ens enganyem, això és una miqueta la conveniència. I malauradament, encara avui dia estem parlant només d'unió monetària, no parlem d'unió política. I aquesta és la gran problemàtica que tenim amb l'euro i amb Europa en general.
Sí, passen els anys i no hi ha aquesta unitat política.
I és molt difícil que hi sigui. És que, a veure, som països amb una tradició tan arrelada que cadascú té el seu caràcter des de segles i segles i segles. No és el mateix que els Estats Units, que d'alguna manera van fer els Estats Units, doncs, bueno, pim-pam, com sigui, no, però els van arribar a fer. En canvi, Europa, és que Europa, cada país té la seva personalitat molt, 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 molt forta.
Amb història, amb cultura...
Claro, per tant, doncs, arribar a una unió política i és que ho veig molt difícil, molt difícil, però no d'impossible. Llavors van dir, bueno, quina manera podem tindre per atensar-nos una miqueta a la unió monetària? La unió monetària, doncs aquí tenim les conseqüències. Jo sempre recordo el doctor Estapé, que moltes vegades deia que ell no hi creia, en l'euro. Ho deia sempre.
No és l'únic que no hi creu. També Arcadi Oliveres en aquesta tertúlia se'ns ha mostrat molt contrari a l'euro.
No, jo també sóc dels que no hi he cregut gairebé mai, no?
Però, vostè tampoc. Vaja.
Però és que realment és perquè ha sigut un muntatge artificial 100%. Perquè, a veure, l'aspiració de l'euro quina era, en definitiva? Com a mínim hauríem de pensar que podia ser que tingués el mateix valor que el dòlar, que és una miqueta on s'anava. Però a l'hora de la veritat no ha estat així. No ha estat així per conveniències dels propis Estats Units. Uh-huh. És a dir, no ens enganyem. És a dir, que la conveniència dels Estats Units és que l'euro fos fort, perquè d'aquesta manera ells, a nivell comercial, a nivell tot, podien fer la seva feina. I no ens enganyem que és així, eh?
Ho deixarem aquí, si Eulàlia Reguant, ràpidament.
Jo només un petit apunt. Jo només diria, tornant al tema del referèndum a Grècia, és a dir, si s'havien d'aplicar unes noves polítiques d'austeritat, és la població grega qui també ha d'estar d'acord. Estem parlant de Grècia, que és un país que l'atur ha augmentat el 40%, que el 20% dels petits comerciants han hagut de tancar, que els funcionaris, que aquí ens queixem perquè, o es queixaven perquè tenien una retallada del 5% del sou, tenen retallades d'entre el 30% i el 40% de salaris. Per tant, és la població grega qui ha de decidir si s'apliquen més polítiques d'austeritat o no, i no pas el govern de Berlín o París.
Bé, doncs amb aquesta visió una mica pessimista, però és la que hi ha, tanquem el tema de Grècia i el tema d'Europa i parlem del dia d'avui, que és un dia històric, primer aniversari de la visita del Papa Benet XVI a Barcelona amb la dedicació de la Sagrada Família, i amb aquest motiu ahir la Basílica d'Antoni Gaudí es va vestir de festa. El germà Lluís Serra va anar-hi, no?, a aquesta celebració.
Sí, vaig anar tant el dia de l'any passat com ahir.
I com la va veure, com la va viure?
Bé, molt bé. Vull dir, va ser una Eucaristia molt festiva, perquè hi havia dos grans esdeveniments. Un era l'aniversari de la dedicació de la Basílica, i un altre també el 50è aniversari de l'ordenació sacerdotal del cardenal i també de tot el grup de seminaristes d'aquella època que van ser ordenats
sacerdots. Els companys seus de curs, exacte.
Els companys de curs, no? A més, amb el cardenal hi ha una cosa que em vincula especialment també, perquè ell també ho va dir al programa del matí de TV3, on s'he sentit alumne dels maristes del Col·legi Sant Joan.
També ens ho ha dit aquí diverses vegades.
Jo havia estat director d'aquell col·legi, evidentment que no, sinó molts anys després, no? Però va ser una festa, jo penso que molt maca, molt sentida. Va estar també a l'Escolania Montserrat, interpretant com moltes altres corals, i és un aspecte important des del punt de vista que la Sagrada Família està esdevenint internacionalment, doncs, un lloc de trobada on art, bellesa, cultura, sí, fe, etc.
El cardenal Martínez Sistac, per exemple, va recordar que són milions les persones que cada any visiten aquesta obra i que després de la dedicació al temple avui fa un any amb la visita del papa, doncs segur que aquestes persones aniran augmentant.
Sí, però si nosaltres veiéssim, per exemple, que es va dir una mica abans de la visita, fa un any, tot es parlava de diners, i a partir d'aquí ningú no n'ha parlat més. I reconeixien que hi havia un 40% més de visites a partir d'això, i després també un 90% més d'aportacions, de gent que portava.
Bé, aquesta celebració la vam oferir en directe ahir per Ràdio Estadi i Ràdio Principat, Eulàlia Reguant i Josep Maria Grau, que ens ha dit que va visitar dissabte la sala de família, no, senyor Grau?
Sí, a veure, com que sabia que ell no hi podia anar, de cap de les maneres, perquè suposo que ja estava tot diguéssim, programat, doncs vaig aprofitar i vaig el dissabte, i malauradament tampoc vaig poder veure totes les coses, perquè estaven coses que hi havien sí, tancades, i fins i tot, per exemple, la Crito no vaig poder ni entrar. Però vaja, vaig quedar molt, molt sorprès, tenia moltes ganes d'anar-hi, sobretot, doncs, bueno, l'enormitat de la Basílica és extraordinàriament, és una obra d'art de dalt a baix, no solament com a mar, sinó inclús el sentit religiós, doncs també sents alguna cosa allà dins, jo sí, almenys ho vaig sentir.
Recordem que hi havia autoritats civils, el president de la Generalitat, sí, la presidenta del Parlament, també una festa que va més enllà de les creences, podem dir, no? La festa de la dedicació.
Sí. Fins i tot el president del Barça, que vaig saludar.
També va ser, Sandro Rossell. Molt bé, molt bé, sí, gràcies per la llista d'autoritats.